Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Us ho dèiem fa un moment, 11 i 16 minuts, el regidor de Nou Horitzó i exresponsable d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sitges, diu avui al diari El Punt, ha estat absolt del delicte mediambiental pel vessament de residus a l'antic abocador de la Fita. La sentència emesa pel Tribunal de la Secció Novena de l'Audiència de Barcelona considera que no queda acreditat que Lluís Mercè hagués participat a mantenir un abocador situat al Parc Natural del Garraf, que hauria d'haver estat clausurat i restaurat el 1997, tot i que va continuar funcionant anys després. L'audiència dictamina que l'exalcalde de Sitges per Convergència i Unió, Pere Junyent, és únicament responsable d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. Segons el tribunal, Junyent va cometre, i llegim la traducció literal, textual, de la sentència que ofereix avui diari El Punt, que Junyent va cometre personalment, conscientment, directament i voluntàriament els fets delictius i, a banda de pagar una multa de 12.240 euros, s'haurà de fer càrrec de la meitat de les costes. La sentència assegura que contra l'actual regidor de Nou Horitzó no hi ha prova de càrrec suficient per a la seva incriminació com a autor del delicte. Recordo El Punt que el judici del regidor de Nou Horitzó i contra Pere Junyent es va celebrar el 9 de desembre a l'Audiència de Barcelona. L'exalcalde va acceptar des d'un principi la seva culpabilitat i el pagament de la multa de 12.240 euros inicialment. El fiscal de Medi Ambient demanava per l'exalcalde una pena de 6 anys de presó i posar-la com a malament. Sí, és que és molt petit aquest text. Inicialment, el fiscal de Medi Ambient demanava per l'exalcalde una pena de 6 anys de presó i 72.000 euros de multa, la mateixa que per Lluís Mercè. La Fiscalia, però, va rebaixar la pena tenint en compte el retard en la celebració del judici a causa de diversos errors en el procés. Al judici, el regidor de Nou Horitzó es va declarar innocent, al·legant que desconeixia el compromís de l'exalcalde per clausurar l'abocador i que, com a regidor d'Urbanisme, l'espai on s'abocaven les deixalles no era responsabilitat seva. Sempre he dit que era innocent, va assegurar ahir el regidor, després d'uns anys com a imputat en un tema que no havia fet res, veient que no avançava per culpa de l'administració, ara estic molt content, explicar Mercè, actualment a l'oposició municipal. L'abocador de la Fita, situat al terme municipal de Sant Pere de Ribes, funcionava com a tal des del 1973, tot i no disposar de cap llicència d'activitat de l'Ajuntament ni preveure cap mesura per evitar danys en el seu entorn. El 1997, Pere Junyent va signar un conveni, en fi, una història que vostès ja coneixen. Lluís Mercè, per tant, absolt dels vessaments il·legals a l'abocador de la Fita. Els més joves segurament ja no recordaran ni d'aquí dos dies què era l'abocador de la Fita, que ja ho saben que des de fa molt de temps, doncs, clausurat, recuperat l'espai, en definitiva, doncs una visió molt més edificant la que té hores d'ara aquell indret. Passem pàgina 11 i 20 minuts. En Joan Totosaus era ahir a la roda de premsa prèvia a la celebració del ple municipal. Aquest ple municipal que tenia data prevista pel 20 de desembre, que ha estat ajornat a la data del 27 de desembre. Dilluns que ve, saben que Esquerra Republicana de Catalunya, la secció local, en va enviar una consideració, un article als mitjans de comunicació lamentant precisament aquest canvi de data i dient que l'alcalde havia jurat i perjurat gairebé que no es modificaria la data del 20 de desembre i que va venir aquesta modificació a darrera hora, fent referència a aquella extrapolació, a aquella metàfora del burmestre Baget parlant del burmestre Schmidt de Pimburg, era el retaule del flautista en el seu dia. Fet aquesta acotació, la roda de premsa d'ahir, Joan, bon dia, bona hora, va parlar molt del Club Natació.
Va parlar molt del Club Natació i precisament el Club Natació també és, per dir-ho d'aquesta manera, l'excusa del canvi de data del ple. Va explicar-me en Paco, ara ho sentiran, que la resolució d'al·legacions del nou consorci del Club Natació es va allargar durant molt de temps. Finalment la negociació es va tancar el 17 de desembre i això va motivar la necessitat de l'aprovació d'aquest punt en aquest ple del mes de desembre, va motivar, segons Armand Paco, que s'hagués d'ajornar la data de celebració d'aquest ple. Entén el regidor les molèsties que poden haver-se ocasionat alguns regidors, però va justificar-ho com una qüestió de necessitat per part de l'Ajuntament d'aprovar el punt que feia referència al Club Natació. Ara en parlarem del Club Natació, només un punt previ, que també s'ha d'aprovar aquest proper dilluns, el punt de l'aprovació de l'acord de les condicions de treball dels treballadors de l'Ajuntament, l'acord 2011-2015, que doncs ha de ser aprovat per finalment per al ple després que també fos portat a l'Assemblea dels treballadors. Va parlar amb en Paco d'avantatges importants i del fet que també s'hagi aprovat ara i no s'hagi esperat l'any que ve perquè no es condicioni la negociació en període electoral. Saben que el mes del maig vinent hi ha eleccions municipals. Entre d'altres punts, entre d'altres aspectes, desapareix la tarda del dimarts com a tarda laborable, excepte en alguns serveis per als treballadors municipals. Això sí, les oficines d'atenció al ciutadà, serveis socials i alguns serveis continuaran funcionant els dimarts a la tarda, però la majoria dels treballadors no tindran aquesta tarda com a laborable. Això implicarà que la jornada dels treballadors municipals passa a ser de 35 hores a tots els efectes. També es destinen 80.000 euros per productivitat, tot i que s'ha de redactar un reglament que estipuli com s'ha de repartir aquests complements de productivitat. També hi ha hagut un acord col·lectiu amb el col·lectiu de la policia local per la destinació de les tasques de treball a les persones majors de 55 anys que formen part de la policia. S'entén que no han d'estar al carrer. A més, també es compatibilitza la Setmana Blanca per a aquells treballadors que tinguin infants en edat escolar, per poder combinar una part del torn de vacances amb aquesta Setmana Blanca, i s'obre un pla de pensions per part de l'Ajuntament destinat als seus treballadors. Tots aquests aspectes que formen part d'aquest acord doncs van ser valorats també positivament per Armand Paco. I pel que fa al consorci amb el Club Natació, doncs bé, ja s'han resol les al·legacions, unes al·legacions que són al·legacions presentades per una banda per SEAE, saben, l'empresa gestora de la piscina municipal, que entenia que el fet que l'Ajuntament entrés en la gestió del Club Natació podia fer competència deslleial amb la gestió de la piscina municipal.
Vaja, aquesta és una argumentació que segurament haguéssim pensat molts socis del Club Natació, inclús la seva junta directiva en el seu moment, no?
Doncs la resposta a SEAE és la mateixa que en el seu dia
es
va donar en el Club Natació, i és que l'orientació final de la instal·lació és diferent en els dos casos. Un cas és una piscina municipal, l'altre cas una piscina dedicada més a l'activitat federada i esportiva. Va parlar fins i tot Armand Paco que la piscina municipal té una fondària petita, relativament petita, en canvi la piscina del Club Natació s'hi poden fer fins i tot classes d'immersió. Per tant, doncs, són destinacions, entén l'Ajuntament que són destinacions diferents, públic diferent, i per tant doncs no hi hauria per tant aquesta competència deslleial. Això és un dels aspectes. Finalment, el consorci, l'Ajuntament crea un consorci amb el Club Natació, per tant neix un nou organisme que ha de gestionar-ho tot plegat. Aquest consorci subroga la hipoteca que ara mateix pesava a sobre del club, i paral·lelament l'Ajuntament rep 4,18 milions d'euros de préstec de Caja Navarra per començar a pagar aquesta hipoteca. L'Ajuntament ha de començar a pagar a partir del gener, em sembla que van dir el dia 12, tindrà lloc
la signatura de la subrogació del consorci.
De la hipoteca.
De la hipoteca.
Exacte. aleshores l'Ajuntament començarà a pagar i mentretant hi haurà per una banda un contracte de lloguer amb el Club Natació, és a dir, el Club Natació passarà a ser llogater de les instal·lacions que ocupa i aquestes instal·lacions passaran al consorci, el consorci mixte entre l'Ajuntament i el mateix Club Natació, i per altra banda hi haurà un segon contracte de retorn de la hipoteca, perquè òbviament l'Ajuntament ara començarà a pagar aquesta hipoteca, però aquesta hipoteca en el futur l'haurà de retornar al Club Natació a l'Ajuntament. Hi haurà una sèrie de períodes. Entre el 2011 i el 2015, cap dels dos contractes representarà cap despesa per l'entitat, és a dir, l'Ajuntament ja començarà a retornar els diners, però el Club Natació no haurà de pagar res ni pel lloguer, ni haurà de pagar, ni haurà de retornar encara la hipoteca.
Per dir-ho fàcilment, tindrà 4 anys de marge, per
sí,
dir-ho així,
de carència,
per situar-se una miqueta i per poder començar a pagar, d'entendre, a partir del 2015.
2016.
2016.
A partir del 2016 ja comencen el retorn dels diners, un retorn que també serà de manera progressiva, és a dir, fins al 2020 la quota establerta serà més petita.
Sí.
I a partir del 2021 la quota ja serà més àmplia, és a dir, que se li dona un temps de marge al Club Natació per estabilitzar i per regularitzar la seva situació financera de manera de poder retornar correctament i pugui recuperar el patrimoni. Tot el pla, atenció, tot el pla i pressuposa que el 2060 el club pugui tornar a recuperar la propietat de les instal·lacions que actualment ocupa.
Joan?
El que acabes de sentir, 2060.
Això ja no ho veurem.
Anava a dir tots calvos.
Em sembla que de tots els terminis... Bé, com que no sabem el del soterrament de la via del tren, però sí que sabíem el de les pedreres. El de les pedreres...
Ara
el de les pedreres sona aquí a la cantonada.
És aquí mateix.
És aquí mateix. Fins al 2060.
Diguem, segons va explicar amb en Paco, el mateix conveni preveu la possibilitat que el Club Natació, si té disponibilitat,
sí, sí,
pugui
si les coses van millor, està clar, si les coses van millor, doncs serà més avançat. Però si no, en el plantejament actual, el 2060, se suposa que el Club Natació haurà satisfet tot l'import d'aquest deute que té contret hores d'ara i que ha motivat la creació d'aquest consorci. D'acord.
Armand Paco va explicar que això no és un xec en blanc a l'entitat, ja que obligarà els seus gestors a complir els pagaments, un camí que no ha estat fàcil, però s'ha trobat un punt d'encontre. Un punt d'encontre, bàsicament, també gràcies a l'entitat financera que hi havia al darrere, Caja Navarra, que tenia una certa obligació per buscar una solució. Per què? Doncs perquè l'altra solució que tenia Caja Navarra era executar la hipoteca, però l'execució de la hipoteca li presentava a Caja Navarra un actiu que no hagués pogut fer absolutament res, perquè allò és sòl esportiu i l'Ajuntament es negava a canviar, òbviament, la qualificació urbanística d'aquell sòl. I, per tant, Caja Navarra no podia fer negoci amb l'execució d'aquesta hipoteca. Diguem que la carta amb la que ha pogut jugar l'Ajuntament al llarg de tot aquest període, segons vam entendre ahir de les paraules d'Armand Paco, va ser que Caja Navarra, encara que executés la hipoteca, es quedava una instal·lació amb la que no hi podia fer doncs gaire cosa. Òbviament, Caja Navarra, per poder cobrar aquests diners, ha hagut de donar un crèdit a l'Ajuntament que també dona un cert respir financer a l'Ajuntament. D'entrada, aquesta seria, diguem, l'altra notícia. Però, doncs, la situació quedaria d'aquesta manera. El patrimoni, per tant, serà tutelat per l'Ajuntament. El club, en principi, se'n podrà sortir o pot respirar durant uns anys, doncs, mentre acaba de reorganitzar la seva situació econòmica i financera, i les instal·lacions es continuaran mantenint tal i com estaven funcionant fins ara, dedicats especialment a la pràctica d'un esport més federat, més de competició,
més formatiu,
més, a diferència del que és la piscina municipal, on doncs, té una vessant més, per dir-ho, lúdica, sanitària, que no pas les instal·lacions del Club Natació. Aquest és doncs, l'aspecte que va explicar Armand Paco. Serà, entenem, el punt important del ple de dilluns vinent. Hi ha un altre punt que també va destacar el regidor, un parell més. Per una banda, que se li dona a l'Agència de Promoció Turisme de Sitges la responsabilitat del projecte Qualia, Això per una banda, i encara una altra, que és l'aprovació de la memòria que implicarà desplaçar l'oficina d'atenció al ciutadà de la seva ubicació actual al costat, és a dir, al que ara són, o el que fins ara han estat, l'oficina de turisme de l'Oasis.
D'acord.
L'Ajuntament, saben, l'oficina on hi ha ara l'OAC és una oficina de lloguer, i valorat el preu del lloguer i el preu de compra, que segons va dir en Paco era prohibitiu d'aquest local, i tenint en compte doncs, la situació de trasllats a les que amb l'existència dels sitges referents, etc., doncs hi ha dintre de l'Ajuntament, s'hauran de moure diverses instal·lacions, doncs l'Ajuntament ha decidit desplaçar, traslladar l'oficina d'atenció al ciutadà al que és actualment l'oficina de turisme, i per tant es deixaria de pagar aquest lloguer. El trasllat a l'oficina de l'Oasis no costarà més de 100.000 euros, molt més econòmic que la compra
del local on és actualment.
On és actualment. I això sí, qui vulgui pensar-ho, a part de l'oficina, de l'antiga oficina de turisme, hi havia una oficina dintre de la planta baixa
del Foment del Turisme,
que és l'oficina de Foment del Turisme. Doncs bé, s'ha trobat una solució també en converses amb Foment del Turisme. L'oficina de Foment del Turisme se situarà al carrer Nou, que hi ha oficines municipals també allà, però que també han de ser traslladades als sitges referents.
Sí. Doncs, i al carrer Nou hi haurà
l'oficina de Foment del Turisme. Del turisme, sí.
Doncs aquesta és la solució, al principi, el canvi de peces en aquesta zona de l'Oasis. Per on comencem, Joan? Perquè no hi ha temps ni per sintonia.
Ni per sintonia.
En tantes consideracions que es van fer.
Armand Paco.
La primera de totes d'aquesta compareixença seria per explicar o donar una explicació del canvi de data de ple. Ja sabeu que en principi el calendari de ple marcava per aquest any 2010 la celebració de l'últim ple de l'any el dia 20 de desembre, però l'hem tingut de canviar pel dia 27. El motiu pel qual s'ha produït aquest canvi ja va ser explicat a la Junta de Portaveus, no és ni menys ni menys que acabar de resoldre, diguem-ne, les al·legacions i la resolució d'al·legacions en relació a la creació del consorci amb el Club Natació Sitges i la negociació final en relació als temes econòmics que afectaran el futur consorci. Fins i tot aquesta negociació va durar fins al dia 17, i per tant en previsió de que això pogués passar l'alcalde amb bon criteri va decidir doncs retrasar una setmana la celebració del ple. Sabem que això ha comportat algunes molèsties a alguns dels regidors d'aquesta corporació, per la qual cosa, lògicament, com a portaveu els demano disculpes, però entenem que està plenament justificat la importància del punt de l'ordre del dia que volem aprovar en aquesta sessió plenària, com perquè aquesta data hagi estat moguda del calendari. La segona qüestió de la qual els vull parlar, també força important, és l'aprovació de l'acord de les condicions de treball dels empleats municipals de l'Ajuntament de Sitges pel període 2010-2015. Després d'una negociació llarga en el temps, després d'intentar valorar si era millor prorrogar el conveni que teníem o bé entrar en una negociació sobre les modificacions del mateix, al final hem pogut tancar amb satisfacció un acord amb els treballadors, amb els funcionaris d'aquest Ajuntament, i a més un acord que inicialment té uns avantatges importants. La primera de totes, que no restarà subjecte a condicionaments polítics com a conseqüència d'una convocatòria electoral pel mes de maig de l'any 2011. És a dir, no volíem que això fos moneda de torn per sortir millor o pitjor posicionat en relació a la cursa electoral de cara a les eleccions de l'any 2011. Per tant, celebrem sincerament que aquesta qüestió hagi estat tancada en l'any 2010 i que a més la durada d'aquest conveni sigui de 5 anys, la qual cosa voldrà dir que l'equip de govern que pugui sortir de les properes eleccions municipals de l'any 2011 tindrà una certa tranquil·litat en els temes de personal. La segona, no menys important, és fer només un resum d'aquelles coses que nosaltres entenem més destacades d'aquesta signatura de conveni entre els funcionaris municipals i l'Ajuntament. La primera de totes i significativa és que ja saben vostès que durant l'època o temporada d'hivern nosaltres manteníem obertes les instal·lacions els dimarts per la tarda. Com a conseqüència de l'acord, desapareix aquesta tarda dels dimarts, Per tant, es concentra l'horari d'atenció al públic a les dependències municipals des de les 8 del matí a les 13 hores. A excepció feta d'alguns serveis que fan referència a acció social, ciutadania o, per exemple, l'oficina d'atenció al ciutadà, que continuarà mantenint el seu horari de matí i tarda. La resta de dependències municipals, on es fa la feina habitualment administrativa i que en qualsevol cas també tenen atenció al públic si així se'ls demana, aquesta es concentrarà en la franja horària de les 8 del matí a les 13 hores. Com a elements destacats també d'aquest nou conveni, jo m'agradaria afegir, per exemple, la introducció d'una partida econòmica de fins a 80.000 euros que recollirà un concepte que fa molt de temps que venim defensant, que hem aplicat alguns treballadors públics, en aquest cas càrrec directius, i que ara volem fer extensiu al resta dels treballadors, com és la qüestió dels incentius o la productivitat. Per tant, dotem d'una partida de productivitat en el qual, lògicament, per poder accedir a la mateixa, serà preceptiva l'elaboració d'un reglament de productivitat que fixi les condicions en les quals un treballador pot accedir a aquesta bossa de diners. També m'agradaria destacar l'acord que s'ha arribat amb el col·lectiu concret i específic de la policia local, perquè hem coincidit en que determinats agents de la policia local, en funció de la seva franja d'edat, possiblement siguin més adequades les seves feines o tasques amb unes qüestions o concretades amb uns temes molt determinats. En definitiva, el que volem és establir una negociació amb ells per veure la gent de més de 55 anys, que lògicament no està per perseguir lladres pel carrer, si em permeten l'expressió, quin és el seu reconducció laboral que li podem donar dintre de la mateixa policia, per així no perdre efectius i sobretot atenció a la ciutadania. L'altra qüestió també important és el tema de la Setmana Blanca, i ho explicaré. Hem arribat a un acord que dintre de les 4 setmanes de vacances que disposen els funcionaris, una d'aquestes setmanes, si volen, la puguin dedicar a fer compatible les vacances de la Setmana Blanca que s'ha introduït per part de la Conselleria d'Educació. Amb aquest acord el que es pretén és que les persones que treballen a l'Ajuntament de Sitges puguin utilitzar uns dies de vacances precisament per dedicar-les als infants, als nois i a les noies que tinguin vacances escolars. Aquest és un acord, però, que només afectarà aquells funcionaris que tinguin fills o filles que no superin l'edat dels 16 anys. I finalment, també m'agradaria destacar dues qüestions, però importants. La primera és que incorporem una espècie de pla de pensions, d'acord, en el qual es detreurà un 0,3% de la massa salarial per anar dotant cada any a un pla de pensions que serà utilitzat pels treballadors en el seu moment de jubilació. I la segona és que hem acceptat també que les incapacitats que puguin tenir com a conseqüència de baixes mèdiques els treballadors, aquestes puguin ser cobrades des del primer dia en el qual es presenta la incapacitat o la baixa. A grans trets, aquests serien una mica els acords més importants d'aquest conveni col·lectiu. Més qüestions sobre el ple del proper dilluns. Un tema prou important, que és la creació i constitució d'un consorci amb el nom del Consorci de Club Natació Sitges. He explicat en el començament de la meva intervenció que un dels motius que ha provocat l'ajornament o el trasllat de la sessió del ple al mes de desembre, el dia 27, ha estat precisament aquest. Ja saben vostès que en el mes de setembre la Corporació Municipal va adoptar, entre d'altres acords, l'aprovació i la creació d'un consorci amb el Club Natació Sitges i la segona, l'aprovació inicial d'uns estatuts. Com a conseqüència d'aquest fet, en el curs d'aquestes setmanes, s'han produït per un costat al·legacions, una d'elles presentada per l'actual concessionària de la piscina municipal i una altra presentada pel gerent, en aquest cas, del Club Natació Sitges. Bé, aquestes al·legacions han servit per acabar de retocar algun dels aspectes dels estatuts, però sobretot per acabar tancant la qüestió econòmica que afecta a la creació del consorci. La qüestió econòmica no és menor perquè, lògicament, per poder ajudar el Club Natació Sitges, el consorci el que haurà de fer és subrogar-se amb una sèrie de deutes que té en aquests moments aquesta instal·lació. Aquesta subrogació obligarà, lògicament, a l'Ajuntament a tirar endavant una operació de préstec amb un dels principals creditors d'aquesta entitat, que és Caja Navarra, una operació de préstec per import aproximat de 4.180.000 euros, que la funció d'aquesta operació de préstec és, com els deia al començament, subrogar-nos en els deutes que té el Club Natació, que aquestes deutes passin al Consorci, que el Consorci vagi retornant els mateixos, però, lògicament, nosaltres hem d'intentar rescabalar-nos d'aquesta quantitat de diners que demanem en concepte de préstec i que haurem de tornar. El rescabalar-nos vol dir que hem de fer dues operacions més, una un contracte de lloguer i una altra un contracte de retorn de la hipoteca. El contracte de lloguer el farà el Consorci del Club Natació Sitges amb el Club Natació Sitges, és a dir, el Consorci passarà a ser titular de les instal·lacions i, per tant, el que hem de fer és un contracte de lloguer amb l'entitat que en aquests moments està ocupant la major part d'elles, que és el Club Natació Sitges. I per un altre costat, un altre contracte de devolució de préstec que ha de fixar unes determinades quantitats que ens ha de retornar al Club Natació Sitges perquè finalment ells puguin recuperar el seu patrimoni. En aquest sentit, aquestes operacions jurídiques o aquests dos contractes, lògicament per ajudar a la situació que en aquests moments està patint l'entitat, contemplen una sèrie de particularitats. La particularitat més important en relació al contracte de lloguer i en relació al contracte de devolució de préstec amb opció de compra és que hem establit de comú acord que des de l'any 2011 fins a l'any 2015 tant el contracte de lloguer com el de devolució del préstec amb opció de compra no representaran cap despesa per l'entitat. La segona és que des de l'any 2016 fins a l'any 2020 es començaran a tornar diners per un costat en concepte de lloguer de la instal·lació amb un valor per a l'any 2016 fixat de 15.254 euros pel que fa referència al lloguer i amb un valor de 1.525 euros pel que fa a la devolució del préstec amb opció de compra. Això fa que ens col·loquem en l'horitzó de l'any 2021 amb una xifra de devolució, amb una xifra de lloguer aproximada de 16.800 euros i una xifra de devolució d'hipoteca amb opció de compra ja de 84.305 euros. Al final, què vol dir tot això? Doncs li donem l'oportunitat, com diem, de que la entitat recuperi la seva instal·lació, fent per un costat un contracte de lloguer que descompta del conjunt de la hipoteca i fent un contracte de retorn de diners de la hipoteca amb opció de compra que si es compleix en la seva totalitat el que permetria és, com els dic, al Club Natació Sitges recuperar el seu patrimoni. El termini pensat per a la devolució d'aquestes quantitats de diners com a conseqüència del préstec que sol·licita a l'Ajuntament i que anirà per al Consorci arriba fins a l'any 2060. Per tant, en l'any 2060, si es compleixen els plaços tant de pagament de lloguer com de devolució de préstec, aquesta entitat podria tornar a recuperar la titularitat de la propietat. Cal dir que, evidentment, ho pot recuperar abans si les aportacions que fa són superiors. Amb aquesta aprovació de la Constitució del Consorci, com poden comprovar, no és un xec en blanc a la entitat, no és un deixar de fer l'Ajuntament les obligacions que li pertoquen com a conseqüència de l'ajuda que prestarà aquesta entitat i que ja hem donat les justificacions del per què ho fem. I per tant, en tercer lloc, obligarà els gestors de l'entitat, Club Natació Sitges, a complir de la manera més rigorosa possible uns compromisos de pagament que establim amb l'aprovació no només del Consorci, sinó amb els seus estatuts. Jo haig de manifestar, i crec que ho faré en nom del govern, i jo diria que del conjunt del ple, que certament el camí no ha sigut fàcil. Portem més d'un any i mig intentant veure quina és la millor sortida per una entitat que tenia i té greus problemes econòmics, i al final hem arribat a un punt d'encontre que jo entenc plenament satisfactori. Per la corporació municipal, perquè tutelarà un patrimoni valorat en més de 7 milions i mig d'euros, per la entitat en si mateixa, que és el Club Natació Sitges, que té una possibilitat d'en sortir-se'n com a conseqüència de la constitució d'aquest consorci, del qual també formaran part, i en tercer lloc perquè mantenim una instal·lació que està fent una tasca important amb unes especialitats esportives que en aquests moments nosaltres no tenim, com és la natació federada, com és el tema del tennis, el pàdel o el frontó, per parlar-ne només d'algunes d'elles. I perquè a més és una institució que està col·laborant amb altres esdeveniments esportius, com la mitja marató de Sitges, la triatló de Sitges, etc. etc. Per tant, penso que serà un bon ple només pel fet d'aprovar definitivament la creació i constitució d'aquest consorci. Ens hem posat com a data límit per signar l'entitat financera el dia 12 de gener, en el qual es produirà no només la signatura pròpiament dita del consorci amb els membres que el composen o el seu consell d'administració, sinó també per fer la documentació necessària per subrogar-nos a la hipoteca, que en teoria permetrà alliberar de manera molt important de les dificultats econòmiques que en aquests moments té el Club Natació Sitges. Altres temes que jo voldria destacar d'aquest ple seria l'aprovació de la designació de Turisme de Sitges, l'agència de promoció, com a responsable del projecte Quadre. Ja saben vostès que en les últimes setmanes estem parlant de forma important d'un projecte que ens il·lusiona i que pensem que hauria d'il·lusionar el conjunt de la ciutadania de Sitges, en el sentit de que hem encetat camí per una oportunitat des del punt de vista econòmic i turístic que volem explorar pel nostre poble. Una activitat, ja ho saben vostès, centrades en un tipus d'economia dedicada a l'oci, a la cultura, al talent emprenedor i creatiu. Bé, hem pensat i penso que és així adequat, doncs, que una part d'aquesta promoció pugui dur-la a terme Sitges, l'agència de turisme de Sitges. Per què? Perquè molt bona part de les finalitats que es prescriuen en els seus estatuts tenen una relació directa amb el desenvolupament d'aquest projecte. Desenvolupament turístic i econòmic del municipi de Sitges és una de les coses que ja fa l'agència de turisme, i per tant podria ser o és perfectament complementària la seva activitat amb la que volem tirar endavant amb el projecte Qualia. El projecte Qualia és un projecte, ja ho saben vostès, de mig i llarg termini, que el que ha de fer en aquest estadi inicial és intentar vendre que Sitges disposa de sòl per tirar endavant activitats econòmiques relacionades amb el món artístic i creatiu. I aquesta feina és complementària de la feina que en aquests moments està fent Turisme de Sitges, l'agència de promoció turística i econòmica. I anirem acabant en la meva explicació amb un últim punt, que és l'aprovació d'una memòria valorada per condicionar en aquests moments el que és l'Oficina d'Informació Turística per desplaçar els serveis de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Fa, ara no recordo exactament els anys, fa 3 o 4 anys, si saben vostès, que vam obrir amb unes galeries de l'Oasis, el centre en el qual s'ofereix l'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Sitges. Aquest centre es va condicionar perquè fos confortable i còmode a totes aquelles persones que necessiten tramitar qualsevol tipus d'informació o d'incidència amb l'Ajuntament, però era un contracte, primer, molt car, i segona, amb una opció de compra que en aquests moments resulta prohibitiva. Per què? Perquè la valoració que es dona a l'emplaçament en el qual estem fent servir com a oficina d'atenció al ciutadà supera el 1.200.000 euros. Bé, en un procés com estem de constricció pressupostària, hem pensat que el més adequat és deixar de pagar un lloguer elevat, deixar d'intentar una opció de compra per un preu que ens sembla extremadament alt i pel qual no disposem del finançament, i intentar cercar un emplaçament que en primer lloc compleixi alguns dels requisits que en el pla de sanejament es marquen. Que sigui nostre, per tant, que sigui municipal, que sigui públic. Segona, que no generi despeses addicionals. I tercera, que sigui fàcilment reconduïble a una activitat diferent de la que s'està prestant en aquests moments. Doncs bé, hem trobat aquest lloc. Hem pensat que l'Oficina d'Informació Turística, després de la posta en marxa de l'Oficina d'Atenció Turística que existeix a la plaça de l'Estació, pot ser perfectament substituïda per una oficina d'atenció al ciutadà. Evidentment, el que farem no és utilitzar tota la instal·lació, sinó una part de la mateixa. Evidentment, el que hem de fer és acondicionar-la i la valoració que ens han fet els tècnics municipals del que representa l'acondicionament d'aquesta oficina no superaria els 100.000 euros. Per tant, considerem que és un preu raonable per poder traslladar a l'oficina d'atenció al ciutadà. Altres avantatges que disposem d'aquest trasllat és que bona part del material que tenim a l'oficina d'atenció al ciutadà, és a dir, des de pantalles de televisió, taules, cadires, telèfons, fins i tot l'ascensor, el podem utilitzar a la nova oficina. I finalment, també puc dir amb satisfacció que hem resolt un problema que estava pendent, que ja saben vostès que aquestes oficines a la seva planta baixa estan parcialment utilitzades per Foment de Turisme. Doncs bé, en Foment de Turisme també hem arribat a un acord per desplaçar-los a una altra dependència municipal, concretament a una dependència que tenim aquí al carrer Nou, amb la qual cosa podrem utilitzar tota la planta baixa pels serveis d'atenció al ciutadà. Per tant, reduïm costos, estalviem diners, posem a disposició de l'usuari una oficina en un lloc cèntric, jo diria que fins i tot encara amb més comoditat perquè tenim una franja al davant de la instal·lació en la qual s'hi permet l'aparcament, per poder continuar donant el servei que és dels més valorats, tot sigui de passada, de l'oficina d'atenció al ciutadà.
Onze i 52 minuts, l'oficina d'atenció al ciutadà que serà traslladada al que havia estat seu del Patronat Municipal de Turisme i de l'oficina del Foment del Turisme de Sitges. I l'oficina del Foment del Turisme de Sitges serà traslladada al carrer Nou. De tota manera, en Joan ens hi ha fet pensar ara anant al Club Natació, eh? Hem de suposar que ens ho aclariran una miqueta més, però a partir de les paraules del regidor estàvem aquí pensant. Sembla que pensem massa aquí a vegades, però és un pensament raonable, eh? El Club Natació tenia un deute. Molt bé. L'Ajuntament pagarà el deute del Club Natació a través de la creació del consorci, però per això l'Ajuntament, d'alguna manera, contracta un crèdit. Per tant, hi havia un crèdit inicial, hem d'entendre-ho així, i un altre crèdit que pagarà el primer crèdit. I el segon crèdit, com es pagarà? Aquest és el nostre garbuix a hores d'ara. Hi havia un deute del Club Natació i l'Ajuntament, diguem-ne, doncs, es fica dins un crèdit per pagar aquell crèdit. De moment ho deixem aquí. Potser si hi ha aquí una gran galleda, potser ens hi estem ficant tots dos dins. I en qualsevol cas, l'explicació que va fer el regidor Armand Paco és aquesta, que la creació del consorci permetrà, per una banda, que el Club Natació tingui ara una certa tranquil·litat, tingui 5 anys per anar fent coixí, 4 anys, vaja, del 2011 al 2015, per fer coixí, per dir-ho així, l'Ajuntament assumirà tot el que són les despeses, tant de la subrogació de la hipoteca del Club Natació com també dels lloguers, etc etc. I a partir del 2016, i d'una forma progressiva, el Club Natació aniria satisfent el consorci el que li correspon per anar eixugant aquest deute inicial. Si tot va segons la planificació prevista, el 2060 el Club Natació hauria eixugat tot el deute i tornaria a tenir la propietat de les seves instal·lacions. Què pot passar del 2010 o del 2011 al 2060? En fi, moltes coses, moltes, moltíssimes, però de moment aquesta és la planificació. O sigui que el Club Natació en principi començarà a pagar al consorci el que li correspon per anar eixugant el seu deute a partir de l'any 2016 i, mentrestant, serà l'Ajuntament membre d'aquest consorci qui satisfarà a l'entitat bancària, a Caja de Navarra, el deute, en aquest cas contractual, que assumirà el proper 12 de gener, segons deia el regidor Armand Paco. Encara hem d'escoltar Gavi Serrano.
Sí. Sí, exacte, Gavi Serrano, el regidor del responsable del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, que doncs, també va justificar el motiu de l'endarreriment d'aquest ple com a important, el consorci del club amb el Club Natació. Un consorci, per cert, que no ho hem dit, tindrà un equip gestor presidit per l'alcalde i el president del club Natació, a part de tècnics municipals i tècnics del club, òbviament. També va valorar positivament l'acord i el conveni amb els treballadors municipals i va destacar un altre dels punts que s'aprovaran, aquest, diguem, d'importància menor, però no deixa de ser curiós, l'aprovació del compliment de l'acord pres al ple de la corporació del, atenció, 9 de juliol de 1936, d'anomenament de fill adoptiu de Sitges a Joaquim Folch i Torres. Òbviament el senyor Folch i Torres no podrà ser present a Sitges en l'acte que se li farà, però van explicar als regidors que se li faria, que es faria un acte, doncs, diguem, entre cometes, de desgreuge, perquè en la Guerra Civil va impedir finalment que es portés a terme el que ja era un acord de ple. Escoltem, per tant, les paraules de Gavi Serrano.
Jo crec que sí que voldria entrar en el fet de la modificació del ple, perquè del dia, de la data del ple, perquè, com ha dit l'Armand, doncs, bueno, hi havia un acord que s'ha aprovat en el calendari que seria el 20 de desembre i finalment s'ha de ser el 27, que a tots ens han costat canvis en les nostres agendes, en els nostres viatges familiars, i això és veritat, que a tots ens ha costat adaptar-nos, però enteníem que el motiu de, per al qual es feia aquest endarreriment era suficient important com per assumir-ho. No? Per tant, entenem doncs, malestar o d'alguns grups de l'oposició, però que realment hem estat tots implicats en aquesta situació. No? I, per tant, jo crec que hem de valorar la importància d'aquest endarreriment per lo que aprovarem en el proper ple. En el tema del conveni, jo crec que el més important de destacar del conveni municipal és que és un acord que s'ha pres per a dues bandes, que tots els treballadors i treballadores estan d'acord, els sindicats que han negociat després d'una negociació molt dura i de molt de temps, doncs s'ha arribat a aquest acord, un acord que redueix les hores de treball dels funcionaris i dels empleats públics de l'Ajuntament, que reduiran, com dèiem, aquestes tardes que feien durant l'època d'hivern, doncs no les tornaran a treballar. Per tant, passem de les 1.570 hores anuals a les 1.512 hores, com que hi ha una reducció d'hores de treball per part dels funcionaris o els empleats públics de l'Ajuntament. Un punt que portem també a aprovació és el tema de demanar el compliment d'un acord que va prendre el ple de la corporació el dia 9 de juliol del 36, que va aprovar el nomenament de fill adoptiu de la vila a Joaquim Folch i Torres, que era el director de museus de la Generalitat de Catalunya. I com dèiem, el ple de l'Ajuntament el 9 de juliol del 36 doncs va decidir nomenar-lo fill adoptiu. Aquest acord no es va poder complir, com sabeu, perquè va haver un cop d'estat el dia 18 de juliol i això va fer impossible que aquest acord de ple estigués endavant. Vam tenir la demanda, tant pel grup d'estudis sitgetans com pel Consorci del Patrimoni de Sitges, de recordar-nos aquest compliment, bueno, aquesta aprovació que es va fer en aquest ple, i des del consistori es va valorar que era adient el tornar a reprendre aquest acord, i per això doncs, demanem al ple de l'Ajuntament que es compleixi l'acord i que per tant que en alguna data l'any que ve, que hem de buscar quina data ha de ser la més significativa, perquè estem parlant d'una persona morta i que per tant no el mateix quan estem parlant d'una persona viva que podem buscar doncs, per la festa major i fer, i per aquí hem de buscar doncs, el dia del museu, buscar alguna data interessant per lo que significa, per lo que va significar aquesta persona per Sitges i pel Cau Ferrat i pels museus de Sitges, i per tant buscar la data per fer el nomenament de fill adoptiu.
Bé, doncs Joaquim Folch i Torres serà protagonista el proper any 2011, amb aquest nomenament, diguem-ne que és un altre assumpte pendent, que va quedar pendent.
Abans de la guerra.
Abans de la guerra. 9 de juliol del 1936, l'Ignasi Maria Montaner ho havia comentat en un temps de la nostra història, i el dilluns que ve, en el proper ple municipal, també se'n farà un debat. De moment ho deixem aquí, perquè la qüestió del Club Natació, doncs, sens dubte, també mereixerà una anàlisi més detallada. Escoltarem què diuen els grups polítics, també en Pitu Valeri i Antoni Muñoz podran parlar en un d'aquests dies propers amb els responsables de la Junta del Club. En definitiva, tindrem ocasió de pair-ho a poc a poc. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.